COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts. Divendres avui, a 22 de març del 2019, hores d'ara, amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Hem guanyat un parell de graus, respecte a altres dies d'aquesta setmana, en aquesta mateixa hora. El que farem primer de tot és buscar aquesta informació de servei, com és la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. Ara que ja estem a la primavera i que comencem a intuir aquest bon temps, doncs la gent busquem aquesta previsió per fer els plans d'activitats a l'aire lliure, ben fet que feu. A més, ens informarem de la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem les propostes de l'Andrés Rodríguez de música en viu i, a més, el seu Melo Malo. També estaran amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida, amb el seu espai mensual, La Nostra Tarda, coincidint amb aquesta setmana en la que s'ha celebrat el Dia Mundial de la Síndrome de Down. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una parlem de cinema amb la nostra crítica experta de cinema, amb la Laura González, el divendres de cine, dins de la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco. Parlarem de les estrenes de la cartellera d'avui divendres, que ens acompanyaran durant tota la setmana. I a dos quarts de dues arriba l'Espai Groc amb moltíssimes, i quan dic moltíssimes, avui potser més que mai, moltíssimes propostes d'activitats del món de les arts escèniques, de la música i de la cultura en general. Així és que estem en directe des d'ara i fins a les dues a través de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida, també a través de la web a cope.es i de la teva aplicació al mòbil, que és gratuïta i que tant a la web com a l'aplicació l'únic que has de fer és buscar la emissora de Lleida per escoltar-nos. 12:22 minuts, un plaer que estiguis a l'altre costat. 15 graus, com dèiem, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, cel serè en les properes hores d'aquest divendres a la província de Lleida. Temperatures en augment, 23 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 21 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 17 a Viella. El vent serà força suau de component est. De cara a demà, situació exactament igual, ens acompanya un anticicló, cel serè, temperatures en augment, 24 graus a Lleida capital i a Balaguer, 23 a la Seu d'Urgell, 22 a Tàrrega, 17 a Viella. El vent serà suau durant tot el dia de demà a la província de Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix, i tot seguit, ara sí, a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat que hem de començar parlant de successos. Ferit de gravetat un operari al caure des de 12 metres a Lleida. Va ser un accident a la feina que es va produir ahir a primera hora de la tarda en un edifici en obres de Prat de la Riba. Va ser rescatat amb l'escala de bombers i evacuat a l'Arnau de Vilanova. Va caure des d'una alçada de més de 12 metres. També un home de 83 anys i una dona de 65 van resultar ferits greus la matinada d'ahir després que el turisme en el qual viatjaven patís una sortida de via a la carretera nacional 230 al seu pas per Baells a la Llitera. L'accident es va produir a les 4 de la matinada en direcció a Lleida, segons informa la Guàrdia Civil d'Osca. Els dos ocupants van quedar atrapats a l'interior i van haver de ser rescatats per bombers i sanitaris que els van traslladar en ambulància a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'home va ingressar a l'UCI del centre mentre que la dona va patir politraumatismes. I això ho vam anunciar ahir com a darrera hora, però avui fem l'ampliació de la informació. Detinguts una parella a Alcarràs acusats de traficar amb marihuana elder.
Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al migdia una parella a casa seva, a Alcarràs, acusada de traficar amb marihuana. Els agents han registrat durant 4 hores la casa dels detinguts, un home i una dona, i s'han endut material relacionat amb el cultiu de la marihuana, com ara ventiladors i també droga preparada per al consum. Després han registrat el cotxe de la parella aparcat al carrer i finalment els agents s'han dirigit a més detinguts a un magatzem dels afores del mateix municipi, on han trobat una plantació de marihuana. Segons fonts pròximes, en total, els Mossos han comissat uns 14 quilos de capdells i 600 plantes de marihuana.
I ara obrim la plana política. El PDeCAT insisteix i manté a Renyer a la comissió del cas Boreas a la Diputació de Lleida.
Sí, la primera reunió d'aquesta comissió es va proposar dilluns passat després de les crítiques dels grups de l'oposició com Esquerra Republicana, PSC i la CUP per la presència de Reñé entre els 7 diputats del PDeCAT. Però finalment aquest grup ha considerat que no està justificada la seva exclusió i així ens ho ha dit la portaveu del grup de PDeCAT a la Diputació de Lleida, Rosa Maria Rosa Pujol.
En principi no considerem en cap moment justificades les demandes interessades de l'oposició. Entenem que són interessos totalment partidistes. Per tant, el senyor Joan Reñé continuarà a la comissió com a membre que és del grup, no, perquè la seva presència no té cap possibilitat d'incidir en aquesta comissió perquè és merament informativa.
Així mateix, des del PDeCAT s'ha vist a l'oposició que si volen trencar la comissió demostraran que només ha estat impulsada amb finalitat partidista i política.
Home, Rosa Pujol, amb els meus respectes, que el Joan Reñé sigui un dels màxims imputats al cas Boreas i que es faci una comissió que busca investigar a nivell d'informació només i que Joan Reñé participi d'ella, doncs, home, no sé si és partidista, això crec que és de sentit comú que no hi hauria de participar, però vaja, ja sabeu que després això, doncs, a nivell de declaracions públiques, doncs ho embrutem d'aquesta manera i que coli. Però vaja, jo crec que això ho preguntem a 100 persones a l'atzar pel carrer i tothom està d'acord que no hi hauria de participar. En fi, escolta, en plana local, autobusos de Lleida només recapta 50 cèntims de mitjana a l'any per cada viatger. L'any 2018 va tenir 6,48 milions d'usuaris i van ingressar 3,3 milions d'euros, mentre que la Paeria va haver d'aportar-ne 7 de milions d'euros. La línia L7, que va dels Manglaners al Secà, ha concentrat una quarta part dels usuaris. I ara, si parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I per cert que parlem un moment de piragüisme, i és que ja sabeu que, bueno, vam tenir certs problemes a la Seu amb el tema del cabdal del riu i tot plegat, però finalment es va solucionar i la Federació Internacional ha concedit al Parc del Segre la Copa del Món de descens sprint pel 2020 i la d'eslàlom pel 2021. Per tant, doncs hi ha doble copa per a la Seu. I a més recordem que aquest any acull el Mundial Classificatori per als Jocs de Tòquio. Estem a divendres, portes del cap de setmana, i per tant tenim per endavant aquest cap de setmana on normalment tenim, doncs, totes les dates dels partits de cap de setmana. Roger.
Sí, comencem, si et sembla, parlant de futbol, perquè diumenge el Lleida rep el Castelló en un partit en el que els dos equips es juguen moltíssim. La situació del Lleida la coneixem tots, és cinquè, ara mateix fora de les posicions de play-off pel gol average amb l'Hèrcules, però és que el Castelló és penúltim, 19è classificat, i està a 4 punts només del 15è, que és el Sabadell. Per tant, la part baixa també està molt, molt apretada. El Lleida haurà d'estar pendent també del seu rivals directes, que tots juguen a casa. El Villarreal contra l'Ontinyent, el Cornellà contra el Peralada i l'Hèrcules contra l'Olot. Un dia abans, el dissabte, serà el torn per al Llista Blava i per al Força Lleida. El Llista Blava, amb poc en joc, després de la derrota de l'altre dia contra el Lloret, anirà a Igualada, a la pista del 7è classificat, tot i que l'equip de Folguera està ja més pensant en la Final Four de la Copa de la Serps que en qualsevol altra cosa. El Llista també jugarà, el Força Lleida, volíem dir, jugarà a les 7 al camp de l'Oviedo, el tercer, a la pista de l'Oviedo, el tercer classificat. Recordem que el Força Lleida, després de certificar ja pràcticament la permanència, està a dues victòries dels play-offs, que és de la 9a plaça, que és la plaça que dona accés en aquests play-offs. I per últim, tornem un momentet al futbol, perquè ja ho vam comentar aquest dilluns, l'AEM tindrà la primera oportunitat de certificar, sí, matemàticament l'ascens amb aquesta nova categoria que es crea, que és la primera divisió B. Jugaran al camp del Collerense i només necessiten un punt.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ja vam dir que a les oficines pot haver mal de cap. A nivell esportiu, evidentment, satisfacció total. Per cert, arrel d'això, ja us avanço que dilluns a la radiografia estarà amb nosaltres una de les tres jugadores de l'equip de futbol femení del Pardiñes, que han estat fitxades per un equip d'Islàndia. També estarà amb nosaltres el seu president per parlar d'aquesta aventura. Gràcies, Roger. Abans d'acabar els esports, encara direm que a Torrefarrera doncs s'homenatjarà el nom d'Antoni Palau i també el de Manel Bosch. Ho faran batejant amb els seus noms el complex esportiu i el pavelló poliesportiu.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I el que no passa mai de moda és aquests primers acords del tema dels Stones, amb el que donem la benvinguda a l'Andrés Rodríguez, que és el redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Que la música no tiene que pasar de moda. El otro día tuve una tertulia con un par de personas más. No, es que esta canción ya es vieja, ¿no? A ver, si te gusta toda la vida.
Toda la vida. Claro. No como la de ahora, que al día siguiente ya se han olvidado.
Bueno, la verdad es que es como... ¿Sabes aquello que decíamos? Es que ya no construyen como antes.
Pues sí.
Las canciones ya no son como las de antes también.
Y los electrodomésticos igual. O sea, sí, antes te duraba una cocina, una lavadora te duraba 20 años y ahora con 5 años yo creo que vas que te chutas.
No, ya no funciona como antes, ¿eh?
Vivimos a toda velocidad.
Sí, mira, oye, ahora que dices esto, esta semana nos hemos enterado, entre otras, de pérdidas, ¿eh? Porque es que realmente tenemos últimamente pérdidas. Y se nos ha ido el guitarrista Dick Dale.
Sí, señor.
Que compuso, entre otros, este Mrs. Lowe, que se hizo famoso gracias al cine, porque si no, pues bueno, quizá no se hubiera hecho tan famoso, ¿eh?
Bueno, otros sí que lo conocíamos.
Sí, correcto.
Estamos ahí metidos en el rollo, sí que lo sabéis.
Pero bueno, el cine la catapultó, ¿eh?
Sí, por la película de Pulp Fiction.
De Pulp Fiction, sí, sí.
El Quentin Tarantino.
Sí, señor.
Que es el típico tema este que suena de fondo, que claro que todo el mundo, enseguida lo relaciona.
Es curioso,
más,
¿eh?
Más que con el Dick Dale, lo relaciona con
claro.
Tarantino.
O sea, el problema es que tú preguntas, pones esta música, por ejemplo, ¿eh? Y tú preguntas, oye, ¿te suena? Sí, sí.
Sí,
¿a qué te suena? Pulp Fiction. Y no, que esto es de Dick Dale. Ah, hostia, no sé quién es, ¿no?
Pues sí, era un gran guitarrista que se murió a los 81 años,
sí.
A principios de semana. Y mira, estaba considerado como el rey de la música surf.
Sí, 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 es verdad. Además, el impulsor, el que lo puso en marcha y, bueno, el máximo exponente.
Enamoró su música, enamorada por eso, porque cogió el surf y lo mezcló con el rock and roll. Y le dio ese toque diferente que, bueno, que luego ha servido de referente para mucha gente. Además,
siempre
iba armado de una guitarra Fender Stratocaster. Esto hay músicos que mira, se aferran a una marca de guitarra y no ni Gibson, nada, está en Fender.
Bueno, no sé. Pues nada. Oye, ya que estamos hablando de música, como siempre, con Andrés, ¿de qué vamos a hablar si no? ¿Tenemos música en vivo?
Y mucha música en vivo.
Por supuesto, ahí, me gusta eso.
Por supuesto. Y mira, vamos a empezar con alguien que no hablamos nunca porque apenas hacen cosas, pero bueno, celebran 30 años la Casa de la Bomba.
Ah, vaya, es verdad.
La Casa de la Bomba celebra 30 años y para celebrarlo, pues qué mejor que hacer pues una serie de actividades, entre ellos lo que están ellos habituados a pinchar, de hacer sesiones de pinchadiscos. Pero bueno, esta noche de viernes en el Cotton Club hay un doble concierto de pop rock psicodélico con dos bandas, Stay y José Domingo, y luego una sesión de cuatro DJs. Y vale 12 euros. Y mañana sábado se traslada a la fiesta a partir de las 9 a la Casa de la Bomba mismo con tres pinchadiscos más.
Ajá.
Feliz aniversario. Se trata de... La Casa de la Bomba es el emblema del mod aquí en Lleida, de la música Sisti. Y 30 años, pues es todo ya un bagaje, ¿eh?
Vaya.
Hay pocos garitos ya que se mantienen así. Y más o menos manteniendo la misma esencia de siempre.
Muy bien. ¿Qué más?
Y de aquí, pues nos vamos a La Boite. En La Boite tenemos esta misma noche, a las 10:30 por 8 euros, Sam y la banda de los Reptes, que presentan su nuevo trabajo, se titula Junts Som Millor. Es un planteamiento más acústico de una música con nuevos instrumentos que van introduciendo y tal. Algo interesante. y cómo no, en el Café del Teatre, que es donde más actividad hay generalmente y siempre actividad. Tenemos la gira europea de los norteamericanos, Massey Ferguson, que por cierto tiene nombre de una fábrica, de una marca de tractores.
Ah, sí, es verdad.
Massey Ferguson, pero bueno, ellos es el reto que hacen. A ver,
no
si
tienen nada que ver, ¿no?
No, tiene, es la gracia que tienen. Pues actúan a las 10 de la noche por 13 euros presentando su nuevo álbum Gritty Bites. Es una banda de Seattle que, bueno, que hacen música americana, pero que se inclina más hacia el rock que hacia el country. Y luego tenemos en la Manolita también esta noche a la Alice Wonder, que está haciendo gira de conciertos. Uh-huh. Y bueno, que esta chica, por lo visto, ha hecho varios sold out, de esto que se llama ahora, sí, o sea, ha agotado las entradas.
O sea, llenos, vamos.
Sí, exacto.
Es que si lo decimos como sold out, como
sí,
que
parece queda... un soldado.
Sí, que ha hecho lleno, vamos.
Bueno, pues está dentro del circuito de Girando por Salas y, bueno, está presentando Faith Creed, su último trabajo, junto a su banda, de que es de un formato sencillo, ya que van de trío, y bueno, puede parecer, también parece interesante.
Uh-huh. Tiene buena voz,
sí, claro que tiene buena voz. Luego tenemos también hoy viernes a las 11 Al Ritmo del Loco, que es una banda que hacen un repertorio del loquillo más ochentero, con canciones inéditas y grandes clásicos. Están en el On the Rocks, en la zona del campus. Y un apunte que me gustaría hacer, bueno, los Contiguo, que es una banda de versiones, también están a las 10 en el Pub Comedia. Y un apunte que me gustaría hacer es de que en Barcelona se ha creado, bueno, se crea un nuevo festival para impulsar a las bandas de metal que cantan en catalán, de la hora.
Bueno.
Porque sí, porque todos los que cantan en catalán, la mayoría son unos pastelazos, hablando mal y pronto, rápidamente. Sí. Al menos que se enteren que hay gente que también que canta en catalán y que hacen otras historias más potentes. Uh-huh. Pues bueno, hacen el Metal Cat Fest, se hace esta noche en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Hay cuatro grupos: Angoisa, Forja, Aistrom y Sirol, que son de Solsona, que acaban de sacar el segundo disco y se titula Doble Orres. Y es un orgullo de que tengamos ahí también una representación.
Uh-huh, muy bien.
Nos vamos al sábado. Venga. El sábado tenemos en el Café del Teatre sesión doble a las 10 por 8 euros anticipada, 10 en taquilla, con las actuaciones de Pábula y Kids from Mars. Son dos jóvenes propuestas de pop indie que vienen, pues, la primera a presentar su segundo disco, y los segundos, que son dos chavales de 15 años, van a presentar en sociedad sus dos primeros sencillos. Estos hacen como una especie, mezclan electrónica con unas melodías de así poperas, así dentro del panorama que ahora ya se viene a generalizar y decir que es todo indie. Uh-huh. En el Can Ramón, si por la tarde estáis dando una vuelta por el Can Ramón allí en la Baixada La Trinitat, uh-huh, a las 7 vuelven a hacer aquello que hace un ciclo de vez en cuando que se titula Al Barrio Son Música, y se contará con la actuación de la cantautora Vicky López, acompañada de Javier Puyuelo. En el Sisbris tenemos, pues, una vez más, vuelven a actuar The Singles, que es una banda de aquí, un quinteto ya de músicos bastante veteranos, que hacen canciones propias en castellano, catalán e inglés, y alguna que otra versión. Luego tenemos en Alpicat un concierto solidario a beneficio de la ONGD de Alpicat Solidari. Es a las 9:30 en la Sala La Unión, el donativo es de 3 euros solidarios, y hay las actuaciones de Alú Spear con la Clara Viñals.
Ajá.
Vicky y Javi, que es un dueto, Full for Soul, que es un cuarteto, Mireia Perna, El Fil del Mestre, obviamente, y hay también un payaso que se llama Loviel, que bueno, que amenizará más la historia.
Muy bien.
Y ya que estamos en sábado, pues también habría que decir de que si hablábamos de que hoy viernes Sirol, que hacen metal, que son de Solsona, están en un festival dentro de bueno, el festival este que hemos comentado de impulsar el metal
en catalán.
exacto, pues tenemos otro festival que impulsa lo mismo, pero del hardcore.
Ah, mira.
Y esto será en Masmarcó, en Cristina de Aro, en Santa Cristina de Aro, en Girona. Será el sábado por la noche. Hay 5 grupos: Potencia Tóxica, Roaz, Kill, Trux, Deadlies, No Holds Barrett y nuestros Memento Mori Hardcore, que van allí, pues ni más ni menos que a presentar su nuevo disco que acaba de salir del horno esta misma semana. Y se titula, van en su línea, ¿eh? Se titula Mastegot.
Bueno, pues estos... pero veo que tenemos gente en todas partes, ¿eh?
En todas partes, ¿eh?
Sí, sí,
estos,
sí,
pues
sí.
Estos son carcore en catalán también, para muy que bien. Se vayan tomando nota de que no el catalán es ese popi pastel que ¿sabes?
Sí.
Que todo es igual, que todo suena igual, ¿no? Que hay muchas más propuestas.
Por cierto,
diferentes.
Que la semana que viene seguramente nos vas a hablar de un concierto en la Boat, en la Boite, el día 28,
sí.
Que están los catalanes Jocabé, que son
sí.
Gente joven
sí.
Y tal. Y yo los he conocido y voy a sacar la entrevista la semana que viene, pero en su álbum han contado con la participación de Coers.
Ah, sí, hay una pequeña participación del cantante
sí.
De Coel, sí, lo cual...
Bueno, pues, oye, ya te digo, estamos en todas partes, ¿eh?
Estamos en todas partes, sí.
Como
sí,
tiene
claro,
que ser, como
claro
tiene
que
ser.
Como tiene que ser.
Muy
y
bien.
Bueno, y estamos el sábado, terminamos el sábado, pues, en la Eslavia de Les Borges Blanques, que tenemos a Contra Blues, que esta banda la conocimos porque vino al Festival de Blues, precisamente, y, bueno, vienen a presentar su nuevo disco, Hair and Goods. Finalmente, el domingo... En el Café del Teatre tenemos Alcano Browning Cream, que presentan su quinto álbum, Bor, que este es un ejercicio contemporáneo ecléctico que se basa en el jazz y el blues. Es un trío que emplean guitarra, voz, batería y Hammond, y un órgano Hammond que, bueno, tiene un sonido muy característico. Están siendo muy alabados por gente especializada.
Uh-huh.
Y también tenemos el domingo en la Sala Manolita a una banda que se titula Compota de Manana, que lo curioso es de que es una banda cubana que ahora se encuentra de gira por España, pero está el percusionista y vocalista Eric Castillo, que es de Lleida.
Ah, mira.
Estamos en todos los sitios.
¿Ves? Ya te digo yo.
Se fue a Cuba y montó esta banda y ahora viene de gira, oye.
Pues nada, estamos en todas partes.
Estamos en todas partes.
Perfecto.
Y además, para bien y para mal. Porque para mal, cuando pasa alguna cosa por ahí, alguna desgracia muy lejos de aquí, seguro que hay alguien de Lleida.
Seguro, también tiene razón.
O ha tenido alguna relación con Lleida, de verdad.
En fin. Oye, recuerdo que tenemos el Pepe Marín Rock Festival en marcha, la fase de captación de participantes,
de
participantes, que oye, tenéis que tener como mínimo 3 temas propios, los grabáis en una maqueta y ¿dónde los llevamos?
Pues bueno, los llevamos donde preferáis, si lo podéis llevar a la... o bien a la Asociación de Vecinos de Pardiñas, que es lo más, bueno, cuesta más, podéis ir al EPAP, allí a la zona de los Vins, o... simplemente cuando salís por ahí, luego muchas veces recaláis en Aboite, que es donde lo vamos a hacer, pues lo dejáis allí.
Pues ahí mismo. Lo digo porque estamos diciendo que, oye, estamos en todas partes, pues oye, si tú tienes o conoces a alguien que tiene una banda, que están grabando cosas y tal, pues oye, que se animen, 3 temas propios como mínimo, ¿eh? Y lo grabáis y lo dejáis ahí y bueno, oye, si al final se clasifican para la final, ya sabéis que todos tienen premio, ¿eh? Y
todos,
son 5 finalistas, ¿eh? Que no son pocos. En fin, Andrés, oye, vamos ya con el Melo Malo. Ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo de viva voz de su autor, pues aquí, los viernes. Así que, Andrés, a ver, el Melo Malo de esta semana.
Siempre que llega la primavera, suena de banda sonora la canción Todo es de color, de los irrepetibles Triana. Pese a que, como muy bien dice mi madre, el tiempo está fulastre, lo cierto es que ya no esperamos ninguna nueva ola de frío polar, porque los pajaritos cantan y las nubes se levantan. La primavera suena a sinfonía de colores, y más este año que ha coincidido la fecha de entrada de la estación del año más bella con la luna llena. El término prima proviene de primer y vera de verdor, así que ya nos podemos aplicar el cuento. Atrás queda la oscuridad del invierno y ahora los días son más radiantes, contribuyendo a que la gente tenga mejor humor. Estas fechas, en las que el ambiente deja atrás el blanco y negro para mostrarse en la plenitud de la grama cromática, nos remiten a tiempos felices de la niñez cuando yendo de excursión se entonaban canciones entrañables como aquella que decía: de colores se visten los campos en la primavera, de colores son los pajarillos que vienen de afuera, de colores es el arco iris que vemos lucir. Luego llegaba ese estribillo genial que con mente pueril apenas asimilaba, que resolvía con la afirmación aquella de: y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Siempre se ha cantado a la primavera porque es sinónimo de vida, y como su propio nombre indica, es la antesala del verano, del buen tiempo, y también tendría que serlo del buen rollo. Aunque teniendo que soportar la actual situación política, esto último queda arrinconado. Las alergias también surgen en estas fechas porque las flores están por faena, haciendo el amor y no la guerra como se empeñan siempre los humanos. Pero lo importante es seguir cantándola a la vida, tomando los días buenos como dosis de felicidad y los malos como mera experiencia. La primavera también puede asociarse a las ideas del renacimiento, el rejuvenecimiento, la renovación y la resurrección. En la literatura, la primavera representa la juventud, época o fase de la existencia de una persona en la que se dice que está en la flor de la vida, ya que es un periodo en el que florecen las plantas, brilla más el sol, los días son más largos y todo parece mejor. Las manecillas del reloj no se pueden detener, por eso hay que seguir a la espera de que esos sueños que todos guardamos con celo se conviertan en realidad mientras siguen sonando de fondo esas grandes canciones de Triana. Todo es de color y siempre, cuando llega, qué bonita es la primavera. ¡Oh, yeah!
Muy bien. Hombre, además la primavera es una explosión
de
la naturaleza, de colores y tal, y si nos contagiamos de eso, nos olvidamos también de otras historias, o sea que todo es buscarle el lado positivo, solo faltaría. Sí. Oye, Andrés, que tenga... por cierto, ¿tú tienes alguna alergia de polen y de estas historias?
Sí, tengo alergia al reggaetón, ya lo sabes.
No, pero digo...
Y cada vez más a todos los políticos, de verdad.
Vale, pero del tema de polen y estas historias, ¿de momento te libras?
De estas cosas las supero con fuerte rock and roll.
Vale, pues sí, que tengas buena primavera. Oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Mobles i decoració Pardinyes, amb 45 anys en el món de la decoració i el moble. T'ofereix les darreres tendències i models de dormitoris, també gamma infantil i juvenil. Som distribuïdors oficials per Lleida, província de Mobles Ros, un líder del mercat. I ara, liquidem sofàs exposició. La qualitat preu et sorprendrà. Mobles i decoració Pardinyes, a Manuel de Montsuar 12, al costat del pavelló Barris Nord i el 973-22-27-27.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Quan contracteu un servei de neteja, sabeu si està en regla? Esteu informats de les sancions que poden comportar no estar-ho? Albarat sempre surcar. Legalitzi les seves accions per un futur segur i millor. A Neteges Lleida oferim un servei totalment en regla, fidel a l'empresari. Som professionals en neteges d'oficines, pàrquings i grans superfícies. Els nostres clients es fidelitzen a nosaltres. Neteges Lleida. Ens trobem al carrer Indíbil i Bandoni 27 o bé al 973-26-36-06.
¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia, derecho penal de familia, derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-7258-42. Primera consulta gratuita.
Hola, soy Charo Loriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Cero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecha hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 Osmotic Cero. lleida0.es.
Perquè ens acostem a la una, ara és el moment d'escoltar la nostra tarda, ja sabeu, la cita mensual amb els joves de l'associació d'Un Lleida, que avui ens parlen de... Mira, no t'ho avanço, ho has d'escoltar. Aquí comença...
La nostra tarda!
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè t'agradi a tu.
La nostra tarda!
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda!
Benvinguts i benvingudes a la nostra tarda. El programa de ràdio de Down Lleida. En aquesta entrevista del mes de març tindrem a convidats al Pablo, delegat del club de bàsquet Força Lleida, i al Miqui Feliu, jugador del mateix club del Força Lleida. És el club de bàsquet de referència de Ponent. Juga a la Lliga de l'EP Or i va ser fundat l'any 2012.
Hola, Pablo. Estem molt contents de tenir-te entre nosaltres, si et sembla bé. Començarem l'entrevista amb tu. Primera, ens pots explicar els orígens del club?
Bueno, els orígens del club van ser a l'estiu de 2012, com ha dit la Isabel, amb un grup d'empresaris de la ciutat de Lleida, amb l'objectiu de ser un club de referència de les Terres de Ponent.
El Força Lleida col·labora amb alguna entitat social?
Doncs sí, col·laborem amb Down Lleida, amb el qual tenim un equip especial al club, que compiteix a la categoria preferent, i també col·laborem amb l'entitat Aspros, amb el qual també tenim un equip especial, l'Esbolcall Lleida.
Ens pots explicar aquesta col·laboració?
Bueno, l'objectiu d'aquesta col·laboració és apropar el bàsquet a les entitats. També col·laborem amb la Creu Roja, Sant Joan de Déu, intentar fer una mica de bàsquet entre tots.
Quines són les teves funcions al club?
Bueno, jo sóc el delegat de l'equip i, bueno, jo... intento organitzar els viatges, estar pels jugadors, sobretot pels estrangers, els ajudo aquí a que s'integrin a la ciutat de Lleida i, bueno, en general ajudar l'entrenador, els entrenadors, a que tot funcioni bé i ser el vincle amb la federació.
Gràcies, Pablo. Ara passarem a entrevistar el Miqui Feliu, jugador de Força Lleida. Ens pots explicar la teva trajectòria i el teu palmarès?
Jo vaig començar a jugar a Manresa, a la meva escola, que es diu Oms de Prat, quan tenia 4 anys, i d'allí ja vaig començar a anar a les categories inferiors del Manresa de bàsquet, i quan tenia 16-17 anys vaig començar a ficar-me en el món professional del bàsquet, i a partir d'allà, doncs, he jugat a, si ho dic bé, a veure per ordre, doncs, a Hospitalet, a Manresa, a Palma, de Mallorca. Després vaig estar a Vic, a Girona, a Santiago. Vaig venir a Lleida, vaig estar 2 anys. Vaig marxar a Burgos, a Palència, Burgos, Palma una altra vegada, i ara ja fa 3 anys que torno a estar aquí.
Creus que aquest any és possible jugar al play-off d'ascens?
Sí, serà complicat. Serà complicat perquè queden pocs partits. Però tenim opcions encara matemàtiques i ho intentarem lluitar, tant de bo que sí. No estem lluny, és difícil, però jo crec que un cop complert l'objectiu, encara que no sigui matemàtic, però virtualment, de la salvació, doncs hem d'intentar ser ambiciosos i mirar cap amunt.
Algun cop ha sigut MVP d'un partit?
Sí, és possible, però no és una cosa que jo li doni massa importància, perquè al final, si et donen MVP d'un partit i l'equip acaba perdent, tampoc serveix massa de res. Jo crec que el més important és que l'equip, evidentment, primer el que hem de fer és jugar i passar-nos-ho bé, i després el que ha de fer l'equip és guanyar. No serveix de res fer un gran partit si després l'equip perd. Jo sempre penso que el més important de tot sempre és el grup i la victòria d'equip, i si guanyem, doncs els premis individuals no són tan importants.
Quan jugueu partits com a visitants, normalment feu viatges molt llargs.
Sí, com que juguem per tot Espanya, tenim viatges llarguets. Hem d'anar a Melilla, per exemple, que és una ciutat que està al continent africà, i tenim tres desplaçaments o dos o tres desplaçaments a Galícia. I clar, tots aquests desplaçaments hi anem amb autobús. I són moltes hores de viatge, la veritat. Però vaja, ja hi estem acostumats. Cada vegada costa més, però al final intentes posar-t'hi el millor que pots i intentar fer passar les hores de la millor manera possible.
Tens alguna anècdota divertida que ens puguis explicar?
Sí, bueno, a veure... és que passen moltes coses als viatges. Intentem jugar a cartes, intentem... No sé, al final, anècdotes, ara mateix al cap no me'n ve cap de divertida, però sí que quan passes tantes hores amb els companys, va molt bé per crear relacions personals d'amistat i de vincle amb els companys i per conèixer-los millor i tal. Com a anècdota et podria explicar que una vegada, quan estava jugant a Girona, havíem d'anar a jugar a Melilla, i fa uns anys hi va haver un volcà a Islàndia, que va col·lapsar l'espai aeri, no podíem volar, i vam haver d'anar via Màlaga el mateix dia de partit. Total, que quan vam arribar allà vam intentar moure tot per arribar-hi, vam perdre de 30 i no va servir de res, però vaja, històries d'aquestes, amb els anys que fa que jugo, n'hi ha bastantes.
I ara sí, arribem al final del programa. Estem molt contents d'haver passat aquesta estona tan divertida amb vosaltres. Moltes gràcies a tots els nostres oients per haver-nos escoltat un programa. Fins aviat.
Adéu-siau, adéu.
Adéu a tots.
Adéu.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels rècords. Cap on ens porta avui?
Avui parlarem del Pla de la Font, perquè no fa massa anys que es va celebrar els 50 anys del Pla de la Font. I el Pla de la Font, tot i que és una població relativament jovençana, guarden el seu terme arrels plenes d'història i de vida. En aquest indret, i a tocar, amb terres d'osca, hi trobem restes d'un vell castell, també fragments de ceràmica i de construccions de petites dimensions. Vestigis que ens parlen i traspuen interès històric per als arqueòlegs, això el nostre amic Joan Ramon González ens ho explicaria bé. Per arribar-hi es pot anar des de Lleida en direcció al Almacelles, però es pot trencar a l'esquerra a l'indret de Raïmat i anar recte fins a Gimenells, i amb 7 quilòmetres més arribes al Pla de la Font. La població és situada a 262 metres d'altitud, i l'església parroquial és dedicada, com no podia ser d'altra manera, al patró dels pagesos, Sant Isidre. I diem com no podia ser d'altra manera, perquè aquest poble fou pensat i construït per rebre gent que provenien del món rural. És a dir, no és un poble que neix i va creixent, sinó que aquest poble es fa per acollir gent que vindria del món rural. Per què? Doncs mira, l'origen del poble remunta a l'any 1960, per tant, fa 4 dies.
Sí.
Fou pensat i construït per tal d'acollir la gent que van ser expropiada per la construcció del pantà de Santana, que va inundar els pobles de Boix i de Tragó de Noguera. I amb les indemnitzacions rebudes, moltes d'aquelles famílies iniciaren una nova vida a Ivars de Noguera, Alfarràs, Lleida, etc. Però algunes d'elles van optar per anar al Pla de la Font perquè els oferien bones condicions, casa i 10 hectàrees de terra. Cal dir que els 5 primers anys no havien de pagar res, i després l'amortització era en 35 anys. Així va néixer, fa uns anys, el Pla de la Font. I la dita d'avui, Ricard, què ens diu? Per acabar, ens diu que si bada i espelta fins pel març no es desperta.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Abans d'arribar a la una, en la darrera hora, hi ha hagut dos accidents que han causat problemes de trànsit aquest matí a la 2 al col·legi, un sentit Barcelona, un a les 9 del matí, però després n'ha hagut un altre a quarts de 12, mentre hi havia retencions, ha sigut un xoc en cadena. A hores d'ara està tallada la A2 i hi ha desviaments provisionals, segons informa el Servei Català de Trànsit. Xenia, els horaris i després tornem amb el cinema.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Retiran la pancarta independentista del balcón del Palau de la Generalitat. Poco antes de las 12:30, dos funcionarios la retiraban antes de que lo tuvieran que hacer los Mossos de Escuadra tras el plazo dado por la Junta Electoral Central, que acababa a las 3 de esta tarde. Nos situamos ya en la plaza de Sant Jaume. Yolanda Canales.
Pues ya luce la fachada del Palau de la Generalitat limpia de estos símbolos partidistas. Los funcionarios primero retiraban las pancartas que estaban situadas en el balcón, la que se puso ayer con el lazo blanco y la anterior con el lazo amarillo. También han retirado la que exigía libertad de expresión. Todo ello, como bien decíais, ha ocurrido poco antes de las 12:30, en medio de algunos silbidos por parte de independentistas que se han concentrado aquí. En un comunicado, el presidente de la Generalitat anuncia recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central y para la próxima semana una querella por presunta prevaricación contra este organismo. También nos dicen que a partir de esta retirada del Palau de la Generalitat, el resto de consejerías también retirarán sus símbolos partidistas.
A esta hora está en marcha ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, nuevo viernes social en el que el Ejecutivo de Sánchez ha dado luz verde a un plan para que retornen 24.000 españoles que se fueron durante la crisis. Abrimos las líneas con el Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
En efecto, el Consejo de Ministros ha recuperado las medidas de corte social con la mirada puesta de nuevo principalmente en los jóvenes, sin dejar pasar una ocasión de hacer electoralismo. Lo ha hecho con la aprobación de ese plan retorno llamado Un País para a volver, que afectará a 24.000 españoles emigrados por la crisis económica y al que se destinan 23 millones de euros y que tendrá una duración de 2 años. La iniciativa se suma a la batería que el Ejecutivo empezó a sacar de la chistera en plena cuenta atrás a las urnas. Está ahora mismo en el uso de la palabra la portavoz Isabel Celá, que por cierto ha dejado claro que la comisión de expertos designados por el gobierno sobre el cambio de hora no han llegado a ninguna conclusión. Escuchamos ya sonido en directo.
Que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades, puesto que partimos de los
sonido directo de la rueda posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Guardia Civil investiga a la cuidadora de una joven discapacitada de Jerez de la Frontera. Las primeras pesquisas revelan que podría haberla estafado más de 100.000 euros. La víctima presenta una discapacidad psíquica y sensorial que roza el 90%. Firmó protocolos notariales para la administración del patrimonio y la cuidadora se autodesignó como heredera. Manuel González es el portavoz de la Guardia Civil en Cádiz.
Se habían firmado dos protocolos notariales, pues en uno de ellos se le facultaba para poder administrar el patrimonio de la chica, y en un segundo de ellos incluso llega a designarla como su heredera universal a la cuidadora.
Con ese dinero, según apunta la benemérita, se ha comprado, entre otras cuestiones, un nicho y ha pagado la entrada de una vivienda. El hermano de la joven discapacitada fue el que denunció a la cuidadora. Te cuento también que los trabajadores de la central de Almaraz aplauden el acuerdo para la renovación del permiso de explotación de esta planta. La nuclear podrá seguir operando hasta 2028. Los trabajadores dicen que no termina de cumplir sus expectativas porque pedían que el permiso se renovara por un mínimo de 10 años. Y en Málaga, el juzgado que instruye la investigación de la muerte de Julen ha desestimado el recurso presentado por el dueño de la finca de Totalán, donde murió el pequeño de 2 años. La defensa del propietario de la finca insinuaba que el niño pudo morir durante las labores de rescate.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Munilla?
Bueno, contamos que la selección ya está en Valencia. Marta, mañana comienza para La Roja la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con ese España-Noruega en el estadio de Mestalla, y la selección acaba de tomar tierra en el aeropuerto de Manises, Miguel Ángel Díaz.
Lo ha hecho a las 12:35 de la mañana, después de un vuelo corto de aproximadamente 35 minutos. El equipo se está desplazando ahora mismo por carretera hasta el parador del Saler. La agenda del día es la siguiente: a las 7, entrenamiento abierto para público y prensa en Mestalla. Antes, a las 6:15, fijada la rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique y de dos jugadores del Valencia, de Dani Parejo y de Gaya. Asensio, en principio, va a estar a disposición del seleccionador. Se recupera de unas molestias en el gemelo de la pierna izquierda.
De ayer destaca el Bélgica 3, Rusia 1, con doblete de Hazard y grave error de Courtois. Hoy atención al Moldavia, Francia, Inglaterra, República Checa y también el amistoso Argentina-Venezuela, con Messi en el Metropolitano. Se juegan en segunda Depor Almería y Tenerife Osasuna. Hay duelo español en la Euroliga, Baskonia-Real Madrid, y en la Eurocup, segundos partidos de semifinales, Andorra-Alba Berlín y Unix-Kazán-Valencia. Si el Valencia gana, se mete en la final de la Eurocup.
Gracias, Murilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats i ara obrim la Nacional 240. Saludem a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Estava pensant, dic, a veure com la presento de manera original. És igual, mira, és així, igual. Tal com rege.
És igual.
Mònica, què tal? Bon dia. I ja està. Estem a divendres,
doncs mira,
tot val.
Estupendament. Tot, ara ho has dit. Estem a divendres, no hi pot haver millor notícia que aquesta.
Escolta, tens calçotada aquest cap de setmana o no?
No, aquest cap de setmana no.
Però tu on fas, eh?
La quan... setmana passada va caure una, sí. Veus? A més, improvisada, que són les millors.
Sí, sí. Jo els calçots, escolta, com siguin, programats o improvisats, és igual. En fi, escolta, que parlem de cinema tot seguit amb la Laura González. Has anat al cine, per cert, abans de que li obri el cine?
No, aquesta setmana no he anat al cine, però sé que la Laura sí, i que hi ha un meló que vol obrir, per tant, mira, deixem-nos estar de tonteries,
ah, sí?
Perquè s'ha de parlar de Roma, doncs en parlarem.
A més, sí, ho va posar a les xarxes.
A més, ha vist Roma al cine.
Al cine, és veritat. Vinga, va, que vol fer soroll. Que ho expliqui, que expliqui a veure com ho ha viscut. Va, parem, no res, un minut i mig, i sí, seguim.
Vinga.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer...
Querido... ...contarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Laura. Estava intentant mirar si portava una samarreta avui de cinema.
Home, em porta, no?, de samarreta.
Sí, de samarreta sí, però a veure si posava algo de cinema, però jo no ho acabo de...
És la mateixa que la setmana passada, la del Mago de Oz.
Sí, però amb un altre color.
Ah, dues setmanes, ara. No, és la mateixa, No
the
compro...
The Wizard,
no
el bruixot.
No compro samarretes per duplicat, la veritat.
The Wizard, el bruixot.
Sí.
No, la bruixa.
Sí, el mago.
El mag.
Ah, el mag. Però el què mag. És això? El mago de Oz?
Claro.
Ah.
A veure, Ricard, sí, sí. Aquest debat ja l'hem tingut, eh?
Sí, sí, és veritat. Imagina't quina mala memòria.
El Ricard ha de ser comentarista de moda. Sempre parla dels meus outfits.
La Mònica ja ho sap que els dimarts...
Però vam apartar la llei, a faltar la llei.
Ho vam provar i jo... Bueno, sí, tinc uns mitjons que no són negres i para de comptar, eh?
Però bé. Bé, a veure, anem al tema.
Que la
Mònica ha dit que ha d'obrir un meló, però he d'obrir dos melons.
Dos melons, dos fantàstic, m'agrada, a veure.
Perquè he anat al cine dos vegades.
Oh! Dos vegades, amb dos dies diferents.
Amb dos dies diferents. I he de fer una confessió. He de fer una confessió perquè he de ser honesta. No, amb el mateix acompanyant.
Amb el mateix acompanyant.
Ah, no, perdó. Una acompanyada i l'altra sola.
Val.
Vale, i llavors, bueno, a veure, jo també...
Confessa.
Jo confesso.
T'has adormit.
M'he adormit.
Oh!
T'has adormit amb Roma?
No. Ah. M'he adormit amb Capitana Marvel.
Ah, la vinga, però com pot ser que t'adormis amb una pel·lícula d'acció?
Sí, sí, no. Efectivament.
No sabia res, ho he dit sense voler.
No, no, pues així va ser. Però si tanta llumeta blanca blava, me fotia un mal els ulls que els havia de tancar. I els havia de tancar
no,
i
no va ser perquè tu venies d'un dia dolent, previ i tal, o sigui, va ser la pel·lícula que et va provocar el sopor?
Bé, dormo poc, la pel·lícula. La veritat és que m'interessa poc. I això que surt Jude Law, saps? Clar. Que és com a... Però no, no hi ha, doncs no hi ha, mira, de manera, tu.
Si m'haguessis de dir... De a quina pel·lícula s'hauria dormit Laura González, mai hauria dit Capitana Marvel.
Pues
mai.
Sí, sí.
O sigui, la de Fish, de Fish Bullocks, que... o sigui, la peixera aquesta, re. De Fish Box.
De Fish Box.
La caixa del peix.
No, re. La Capitana
bueno,
Marvel...
Bueno, la Capitana Marvel te va agradar o no el moment, que la, el tros que la vas
pues
veure?
20 minuts vaig veure. 20 minuts, mitja hora com a molt.
Que bo, eh? Això, sí, sí, és un hotel per hores.
Anava acompanyada i el meu nòvio me toca el genoll en plan, jo no, si és que me canse la vista el color blanc i el color blau aquest de tanta llumeta i tal. I no, a veure...
La Capitana,
estava dormint, estava
la Capitana Marvel la veu anar a veure per iniciativa teva o de la teva parella?
Meva, sí.
I, o sigui, i ell li agradava o no anar-hi?
Sí, sí, claro.
Ah, perquè si a sobre no li agradava i aneu perquè tu vols i t'adorms, ja és l'última.
Bueno, i després, clar, després vaig anar a veure Roma.
Vinga, la crítica de cine.
A veure.
Un plat
per a
Roma.
No, per a Roma. L'altre no, perquè l'altre no t'ha donat temps.
Un
got d'aigua.
Un somnífer, me vaig prendre l'altre. Roma. Uf, és complicat que sigui un plat, però jo suposo que seria un centollo o
un centollo.
Bogavante, un arròs de llamàntol, saps?
Mira.
Ben caldoset allí.
Veus com anem per la peixera?
Sí, peixera, perquè, de fet, hi ha una escena de mar que és tan immersiva que és inevitable pensar en
és molt
mar,
angoixant,
no?
Aquella escena, Molt angoixant.
És, bueno, però això vol dir una cosa,
si
que la pel·lícula te fa entrar. O sigui, jo no sé si l'heu vist en cine o en pantalla petita.
En pantalla petita.
Vale, doncs és una pel·lícula per veure al cine.
Jo no l'he vist encara.
Perquè us he de dir que està superben sonoritzada. O sigui, pots estar sentint uns gossos bordant a darrere, uns plats a l'esquerra que s'estan netejant i a la dreta una conversa.
Bueno, però si tens llavors, un 5.1 a casa ja ho escoltaràs, això.
5.1 i ben col·locat. No, és... La gent el té, sí, vale, com el té. Sí, sí.
És molt curiós que diguis això quan estem parlant d'una pel·lícula que s'ha estrenat bàsicament en una plataforma digital, és a dir, per veure-la a casa, que han estat comptats sí. Els cines del
correcte.
Món en el que l'hem pogut veure.
Però jo he de dir que això possiblement sigui una estratègia de màrqueting perquè
al
adonar-se en projeccions a sales que aquesta pel·lícula abrace al públic d'aquesta manera tan audiovisual, perquè, clar, una pantalla gran també te dona per acaparar molta visió, no? O sigui, i aquests planos seqüència que per mi s'ha dit molt que són planos forçats. Per mi, tenen el ritme que han de tenir, perquè estan plens de detalls. Si va més ràpid, te perds els detalls.
A veure, tens 30 segons i no m'has explicat res encara.
Bueno, que no.
Com que no?
Com que no? Me va encantar.
I vai
té
o no hi vai?
Tu
que em coneixes.
No, tu no,
no
hi vai.
No, tu no.
Tu no. Però la gent que vol gaudir del cine, dels detalls, de pel·lícules amb un ritme diferent, en blanc i negre, amb una història potent de fons. Jo,
sí, sí,
és que
però és un tostón o no?
Vaig entrar directament. No, per mi no.
No se't fa llarga?
Jo estava allí, no hagués marxat mai de la pel·lícula. De fet, va acabar la pel·lícula, em vaig quedar allí sentada i em va venir a buscar el...
L'acomodador.
Sí.
¿Puede desalojar, por favor?
I jo allí, mig plorant, mig emocionada, no volia marxar.
Ah, també has de plorar? Bueno, us deixo
tot. Jo és que ploro. M'haurien de donar el premi a la persona que més plora el cine. Ah. Dic, sé jo. Vaig plorar en Terminator 2, imagina't tu.
Bueno, té escenes així, sí.
Sí, sí.
Vale, o sigui que Roma, vale. No, per cert, sí que he anat al cine aquesta setmana, jo.
Ah, sí?
Ah, conta.
Jo vaig anar a veure el Taxi a Gibraltar.
En sèrio? I què tal? A veure.
Aquesta del Dani Rovira, que clar, si parlem de Roma i tant això, doncs jo surto amb el Taxi a Gibraltar i em fa com a cosa.
No, a veure, no, si
bueno, no, mira, la veritat és que hi vaig anar a veure-la perquè la vam estrenar amb Cadena 100 i bueno, si hagués hagut d'anar, ja és una pel·li que amb el tràiler i tal no m'havia acabat de cridar l'atenció. I sí que és veritat que un cop estàs assegut té trossos que fan gràcia. Però, vaja, és una pel·li relativament forçada.
Prescindible,
per
entendre, no?
Sí.
Bueno, com Los Vingueros, que tant t'agrada tu.
No, Los Vingueros
no,
amb
això no estic d'acord. Los Vingueros és un clàssic.
Aquesta sí.
Sí, sí.
Però el Taxi a Gibraltar no és 8 pel·lis i 2 bascos. Vull dir, aquella tenia més coseta.
Vale.
Sí.
Bueno.
Tenim més coses. Bueno, va, que tenim estrenes.
Sí, tenim un munt d'estrenes. N'hi ha com a 12 o 13, però les he reduït a 10
doncs
i les altres
queden,
les passo.
Te queden 10 minuts.
Doncs bé, mira,
sí,
tindrem...
Sí, per ficar-te una mica de pressió, ja.
Tenim la pel·lícula Nosotros, que és un thriller de terror psicològic de la ment del Jordan Peele, que és el que va fer la de Déjame Salir, no? En aquest cas, la trama centra en la de l'Aide Wilson, que és la... Bueno, i la seva família, que durant unes vacances doncs, decideixen tornar al poble on ella va passar la seva infància, doncs, per passar uns dies d'estiu. Després d'un estrany dia a la platja, doncs, la de l'Aide i la família doncs, tornen a la casa de vacances, però en fer-se fosca nit descobreixen quatre figures que estan agafades de la mà al jardí. Vaja. I que es van atansant a poc cap a la porta. Bueno, a poc a poc tampoc diria, tenen uns moviments tan raros que fan això, que agafis una mica de por, no?, com a espectador. I bueno, així, doncs el film enfronta a una entranyable família americana amb el seu propi alter ego maligne, ¿vale? Són molt bons moviments de càmera, ho he de dir, és una pel·lícula molt dinàmica i tensió, molta tensió. O sigui, si aneu a patir al cine, aquesta és la vostra pel·lícula.
Oh, jo no.
Pagar per això, eh?
Jo pagar per patir cada vegada menys, no, no. Noi. Ja pateixo gratis.
Però ho respectem, eh?
Sí, sí, tant.
Si qui vulgui anar, que qui vulgui. Ja, Laura, vull dir, no et sentis malament. Tu paga, vés allà, no t'adormis. O sigui, ja saps que això ho tens clar. Jo me'n recordaré ara, setmana i setmana, que te vas a dormir al cine, eh?
Escolteu això, va.
Això és la...
La Maria.
Maria Callas. Molt bé, perquè la pel·lícula que us parlo ara és Bel Canto, la última funció. És una pel·lícula de producció estadounidenca basada en la novel·la homònima d'Anne Patchett. I bé, la pel·lícula compta en el seu repartiment amb la Julianne Moore i el Ken Watanabe com a protagonistes. A veure, he de dir que potser han volgut picar
la
molt l'Alan.
Sí. Mira que m'agrada a mi aquesta actriu, eh?
Però la història, ves, bueno, us explico. Va sobre una cantant d'òpera mundialment coneguda que és segrestada com a hostatge juntament amb altres persones quan un milionari empresari japonès la convida a actuar per a ella a Sud-amèrica, no? Llavors, la cantant haurà de fer gala dels seus atributs vocals per convèncer rebels i govern de que la pau és el que més els hi convé. Mm-hmm. A veure, molt mala crítica té la pel·lícula, però té dos grans actors al front.
Per
que
això...
tot i això, crec que no l'acaben de defensar, eh? Mm. La producció, però bueno.
No se la van creure.
És que la veritat es veu tot com a tan... No sé com et diria. Com a molt ficat amb calçador.
Pinces, vale.
Saps? Una mica així. Tindrem també una pel·lícula italiana que es diu Donde caen las sombras, que és la segona pel·lícula de la directora Valentina Pedicini i es situa en una residència geriàtrica on la Anna i el Hans, que són una infermera i un ajudant de clínica, doncs són com dos ànimes de nens maltractats durant la infància que ara són persones adultes, amb tot el que comporta, no?, haver estat maltractats de petits. No obstant això, doncs els seus traumes i voluntats faran que la seva forma d'actuar amb els ancians no sigui del tot la esperada segons la seva professió. I així, atrapats en el temps entre els seus records d'infància i el pas del temps que viuen de primera mà amb la gent de la residència, doncs es mouran per les habitacions i pel jardí que antigament havia estat un orfanat. Llavors, doncs, la pel·lícula es basa en retalls d'això, d'infància, maltractaments, i després com ells actuen també, potser maltractant els ancians. És una mica d'orilla, però bueno... aquestes coses passen i de fet està basada en una història real.
Uh-huh.
Vale. Tindrem també Winter Flies, que és una pel·lícula de la República Txeca, que és un road movie adolescent que té com a protagonista el Marek, que és un noi de 14 anys amb el cap rapat, rebel, trapella, bueno, el típic gamberro d'institut, no? Va sempre acompanyat del Hedus, que està traumat per ser el nen gordito de la classe i que amb els seus 12 anys doncs, encara és innocent i admira el Marek. Llavors junts, en l'amistat, robaran un Audi desmanejat per anar-se'n a veure món. Durant el viatge també troben una noia que fa autostop i així doncs, es converteixen en tres mosques que s'han equivocat d'estació i que van volant per l'hivern posant-se en situacions i llocs on però, que no els hi pertoquen per l'edat que tenen.
Però a veure, o sigui, es van conèixer quan tenien 14 i 12 anys o
sí,
amb
sí,
aquesta
sí.
edat és quan roben el cotxe i se'n van por ahí?
Sí, no, és que se centra en aquesta edat, la pel·lícula.
Amb 12 anys roben
sí.
un cotxe i se'n van a...
La República Txeca. Aquestes coses.
Bé, jo crec que serà molt forçat, això.
No, però sembla que està bé, la pel·lícula. No...
Sintetitzer, o què
total,
és això?
Totalment sintetitzat. Això és Rosalía, perquè jo aprofito, a mi és una artista que m'agrada i com que surt la nova pel·lícula d'Almodóvar, que us en parlo ara, doncs vinga, us l'he ficat aquí.
Aquesta
és la meva excusa perfecta.
Aquesta seria la mega estrena, no?,
sí,
de la setmana.
La gran estrena de la setmana, sí. La crem de la crem del cine espanyol, dirigits per Pedro Almodóvar, en un film que sembla tan autobiogràfic com La mala educació.
Com es titula, per cert?
Dolor i Glòria.
Dolor i Glòria.
Sí, té com a protagonista l'Antonio Banderas, que, de fet, que el sentia abans de l'anunci amb l'Herrera, no? Que parlava sobre Màlaga, sí, aquest cap de setmana s'acabarà el Festival de Màlaga també i bueno, es donaran els guardons i tot això. I bé, pues, l'Antonio Banderas fa del Salvador Mallo i explica una mica la sèrie de retrobaments. Bueno, ell, el Salvador Mallo, és director de cinema, però està en dies baixos, una mica pues, com Almodóvar també, no? Llavors parla dels retrobaments que té aquest personatge i bueno, encontres i reencontres, alguns fins i tot físics, no? Altres basats en record de la seva infància durant els anys 60, quan va emigrar amb els seus pares a un poble de València a la cerca de prosperitat. El primer desig, el primer amor, el primer petó, la primera pel·lícula... Bueno, és una mica, té com a protagonista el cinema, no? Però el cinema com a un descobriment i com una forma de vida que serveix de salvació per al protagonista i per recuperar una mica el seu passat, no? Narrant-lo un altre cop, no? Com quan tenim records i els anem reconstruint a base d'imaginació, no? També. Uh-huh. Llavors, pues, parla una mica d'això, de com el cinema ajuda als seus creadors a sobreportar la vida, no?
És autobiogràfica, en part, no? La pel·lícula.
Sí, 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 per això...
Saps quina tinc ganes jo d'anar a veure? Crec, segons el tràiler, que ja sabem que els tràilers de vegades t'enganyen, que també té a veure amb actors, uh-huh. És la de... bueno, no sé com es titula, que va passar una vegada a Hollywood. Que
surt la de Tarantino.
El Tarantino.
Once Upon a Time in Hollywood.
Once Upon a Time in Hollywood.
Sí, ha sortit el tràiler aquesta setmana.
Sí.
I...
El tràiler té bona pinta.
No l'he vist. Estava encara copsada per Roma i estava...
Bueno, surt la Margot Robin, surt el DiCaprio i el Brad Pitt.
Sí, però això se sabia ja. Jo tenia alguna foto.
Però jo és que el DiCaprio i el Brad Pitt són dos actors que m'agraden especialment perquè crec que no són el típic actor de Hollywood amb papers molt encasillats, si t'hi fixes.
Bueno, jo crec que no existeix el típic actor de Hollywood.
Sí que n'hi ha que sí? Només fa sempre el mateix paper i ja està. I el que vol ser un pelet transgressor ja saps que el posen en una llista grisa o negra a Hollywood,
eh? Actualment no crec. Abans potser passava, però actualment crec que lo transgressor està de moda.
Bueno.
Perdó.
Sí, Laura, sí, dis.
No, anava a parlar de Dolor i Glòria d'Antonio uh-huh. Banderas, amb això que comentàveu ara. Jo tinc algun amic, no diré noms, que considere que Antonio Banderas està sobrevalorat com a actor. Tu què opines, Laura?
Jo, des que el vaig veure a La piel que habito, me trec el barret, i això que no em porto de barret, no? Però a mi m'agrada Antonio Banderas. Trobo que ha anat evolucionant molt i aprenent uh-huh. molt al llarg dels anys. I, clar, suposo que quan ets actor, pues, l'experiència és un grau, no? L'experiència com a persona, perquè aprens a tenir una mirada sobre el món i a interpretar aquesta mirada.
Jo no l'he vist massa, però, per exemple, El Zorro em va agradar.
Clar, però és un registre molt diferent, el del Zorro
sí, clar.
A Dolor i Glòria, per exemple, no?
I a més amb Anthony Hopkins, que escolta, que tampoc... Vull dir que s'ha d'estar a l'alçada,
Sí. No ho sé, Almodóvar sí, Almodóvar no, també és un debat, d'aquest país, com la truita de patates amb ceba o sense ceba.
Sí, Almodóvar sí, però no tot.
O sigui, bueno, jo amb ceba i Almodóvar pràcticament no he vist res. Seu. No,
doncs
no, i a més no m'agrada el poc que he vist. No,
jo sense
no
ceba i Almodóvar sí, però no tot. Estic d'acord amb la Laura. Hi ha coses que
són prescindibles. Sí. Los Amantes Pasajeros és un entremés. Vull dir, allò ho hauríem d'haver ficat entre dos pel·lícules.
Seguint amb el símil de la cuina. Sí.
Tenim gana, no? Ja aquesta hora.
Sí,
vinga,
sí,
va.
Sí. Vinga, més pel·lícules. Onyx, Los Reyes del Grial. És un film èpic sobre un objecte bíblic, no? És una producció espanyola que compta amb repartiment i mitjans foranis per explicar la història següent. Al segle XI, una plaga va isolar Egipte, no? I llavors el sultà va recórrer a l'auxili del califat de Dènia i a canvi li va regalar el calze de l'últim sopar de Jesucrist, requisat al temple de Jerusalem abans de les croades, no? La pel·lícula contrasta la història d'aquest calze amb la història de l'eterna batalla entre la concòrdia i l'odi dels homes, no? La supervivència dels avatars de la història ens ensenya que, tot i els fracassos passats, la gent i les cultures semblen tolerar-se i respectar-se les unes a les altres. És una crònica de la dimensió de l'ésser humà que pot caber en una humil copa que ha sobreviscut 2.000 anys de civilització. No. I, bueno, el que també sobreviu en la tradició ancestral dels pobles de l'interior d'Espanya és Zaniki, que és la següent estrena. Zaniki, ritme de la pel·lícula, pues una mica al ralentí, no? Però amb bona fotografia que mostra paisatges de Castella i tradicions, no? Llavors, el Zaniki és un nen de 8 anys que admira el seu avi Eusebio, i és que l'Eusebio sembla sortit d'un conte, no? Ell canta, balla, udola amb els llops a la lluna plena, sap fer música amb un munt d'objectes, bueno. El net ho absorbeix tot amb una curiositat infantil, i l'avi, doncs, sempre al seu costat, sent la necessitat d'ensenyar-li el que l'escola no pot aprendre, no? La connexió aquesta amb la natura i l'experiència de sentir les tradicions dins seu. És una mena de viatge iniciàtic en què el binomi avi-net, doncs, s'aventuraran en una excursió per la meseta castellana per compartir els rituals més atàvics de la seva terra, no? Per a que en Zaniki, doncs, prengui el relleu del seu avi i no es perdi la tradició.
Bueno, ja veig que jo aquesta setmana no vaig al cine.
Bueno, vés-hi si vols.
A què? A què? Què vaig a veure?
Hi ha estrenes antigues encara.
Mira, hi ha un documental de Peret.
Ah, sí? Aquest sí que el vull veure, eh?
Jo també.
Aquest
jo soc
sí
la
rumba. Veure. Sí. Jo crec que pot estar bé. De totes maneres, a Netflix m'han posat una sèrie, un documental amb capítols de la Fórmula 1.
Ah, ja l'he vist.
És boníssima.
I què tal? Està molt bé.
Jo he vist el primer capítol, el d'Austràlia i el Daniel Ricciardo, i em va encantar la manera com està feta.
Sí, és interessant. Perd una mica pistonada, també t'aviso.
Sí? Bueno.
Doncs li donaré una ullada, a veure què tal. Vinga, pel·lícules d'animació, us he ficat aquí el Toy Story.
Aquesta cançó és molt maca.
Que també el tràiler ha sortit aquesta setmana, de Toy Story 4.
Ah, sí, és veritat.
Esperava que fos un bulo que continués la saga, perquè va acabar tan bé... Que...
Bueno, va acabar de mocador, eh?
Home, de mocador, però és que, a veure, Andy es fa gran.
Bueno, no sempre... però jo crec que és bona el que digui. Bueno, sempre hi haurà nens, no?
Clar, aquí, en aquesta nova pel·lícula de Toy Story, el protagonista és un ninot fet amb una forquilla de plàstic, les típiques forquilles de plàstic.
Ah, no són els protagonistes, no són els de sempre?
Sí, sí, però van... O sigui, sempre hi ha algú que és més protagonista, no? Llavors, la Bonnie, que és la nova propietària dels ninos, pues, construeix un ninot amb una forquilla de plàstic. No. Però ell no se sent un ninot, ell se sent una forquilla. Llavors, és aquest joc d'identitats que tenen pues, tant els ninos a les altres pel·lícules, com ara, en aquest cas, aquesta cosa que no és una joguina, però que la nena, amb la seva imaginació, doncs, l'ha convertit en joguina. En fi, segueixo amb les estrenes que va el temps. Willy, una pel·lícula d'animació de Malàsia, on cotxes, vaixells, camions, motocicletes, etc., tot està personificat, ¿vale? El Willy és el protagonista, que és un taxi dels rangs més baixos de la societat automobilística, que s'enamora d'un bòlid, d'una bòlid vermella, que serà segrestada per la resta d'automòbils d'alta gama i contra els qui s'haurà d'enfrontar el Willy per recuperar-la, ¿vale? Tindrem també Funan, que és una pel·lícula francesa d'animació, però és animació per a adults, ¿vale? Ens situa a Cambodja l'any 1975. La show porta una vida tranquil·la al seu poble fins que un matí la guerrilla submergeix el país en l'horror, no? La població és deportada als camps de treball i la Chou es veurà obligada a patir quan el seu fill de 4 anys és segrestat enmig de la selva. Llavors el seu món s'esfondra mentre ella i el seu home doncs, intentaran no perdre l'esperança. Vale? És animació clàssica, eh? Per això, o sigui, el moviment i tot això... Pues...
I tenim documental aquesta setmana?
Tenim diversos documentals, però bueno, el que he volgut remarcar jo és Entre la ola i la roca, no? És un retrat d'un grup de percebeiros i de les seves vides a la Costa de Mort. El documental indaga en la relació entre l'home i el mar i l'home i el seu entorn, no? És una, com una mena de faula sobre el medi ambient i una mostra de la vida rural a Galícia, que està allí, al final d'Europa, no? Anys després del desastre del Prestige, on les persones que hi viuen doncs ho fan en constant perill, tant econòmic com vital. I després els altres documentals, que he decidit passar-los una mica per alt, són Margolària, el pintor, que va sobre un viatge d'un músic que va buscar una obra d'art a Gran Bretanya, i Mi pel·lícula sois vosotros. Recordeu allò que va fer Wich Michu amb el bocadillo a Sitges?
Ah, sí.
Pues ara ha fet la pel·lícula. Solo espero que s'arruïni, la veritat, perquè el lloc que ocupa la seva pel·lícula en sales li treu a altra gent que potser...
Però la pel·lícula és que mentre ho van exposar, gravaven a la reacció del públic, eh?
Sí, però me sembla una... No diré la paraula, que bueno, està... M'hauries de censurar.
Vale, pues, vinga, fiquem el pip, baixem la música i ara prepara't, posa't còmode i afina les orelles.
Exactament. A veure, quina pel·lícula pertany a aquesta banda sonora? Difícil, eh?
No sé, però m'encanta.
Bueno, està clar que és d'acció, no?
No, jo no crec que sigui... Bueno,
o de persecució, o ràpida. Superagente 86.
No.
Jo no tinc ni idea, vull dir, jo dic així l'atzar. No sé per què m'ha vingut això a la cap.
És que... Són diverses. Aquesta potser us pot donar més pistes. The warning I give. Please remember that I want us to live.
Bueno, jo ni idea.
Aquesta potser podria donar més pista. És que...
Que guai. No sé, no sé, però la vull veure, aquesta pel·lícula. Si no l'he vist, la vull veure.
Doncs mira, us ho explico. Aquestes cançons que heu escoltat, alguns fragments, formen part de la banda sonora de Jesucristo Superstar.
Ah! Claro, estem a Semana Santa.
De l'any 70, banda sonora de Andrew Lloyd Webber, que avui fa 71 anys.
Mm. Oh, yeah. Sí.
Bueno,
sí.
Clar, a la pel·lícula hi ha de tot, hi ha moments de tensió,
moments
de persecució.
Hi ha persecució,
clar.
Hi ha de tot.
Clar,
és
clar.
Un gran musical, trobo que està infravalorat en la història del cine. Lo que passa és que jo el vaig veure molt petita.
Tu què vas veure, la versió espanyola?
Claro.
Home, Camilo Sesto.
Getsemaní, per favor, m'haguessis ficat això i ho hagués encertat segur.
Clar, però anava a l'original en aquest
claro,
cas.
Claro, claro, molt bé.
Bueno. Bé, doncs aquesta és la banda sonora del dia. Felicitats a l'Andrew, si ens escolta.
Home, ara ho pot fer a través d'internet. Eh?
Clar, molt fàcil.
Bueno, Laura, escolta, ves al cine i pren-te una tassa de cafè abans d'entrar, o una Coca-Cola,
mira,
o algo de cafè.
Mira, m'estaràs dient sempre. Jo he confessat amb tota la meva valentia.
Sí, ja, però no saps el que has fet. No saps el que has fet.
T'honore de fer la confessió, Laura.
Jo també em vaig dormir una vegada i ho vaig
jo dir. També, una vegada també.
Bon cap de setmana, Laura.
Bon cap de setmana.
Ricard, per tu també bon cap de setmana.
Sí, escolta, per cert, ara que deies aquesta banda sonora, has vist la de Mel Gibson? La pel·lícula d'aquesta
No l'he vist.
La Passió de Cristo?
No.
És duríssima, eh?
No l'he vist.
Jo no l'he vist sencera, però he vist algun tros, és molt dura.
Bé, ara, com deies, ara, la propera Setmana Santa vindran les pel·lícules aquestes que cada any ens posen per Setmana Santa.
Apa, bon cap de setmana.
Igualment.
I seguim avançant per arribar a les 2 de la tarda i com sempre ho farem els divendres amb l'Espai Groc, amb totes les propostes del món dels espectacles, de les arts escèniques i d'altres propostes culturals que hi ha a la nostra ciutat i sempre ben acompanyats. Està amb nosaltres avui la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també des del Teatre de la Llotja i el Teatre de l'Escorxador ens arriba la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Puri ens porta avui... espera, sí, a la Marta Castelló, que és pianista. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Marta Salla ens porta a la Aitana Giral, que és actriu. Aitana, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia, bon dia. Bueno,
actriu i alguna cosa més? No sé si també escritora...
De moment no, mai se sap.
Directora...
Però... De moment, teatrera en general.
Molt bé. Escolta, Marta, que la Marta la Salla, que m'ha dit, escolta, que tinc un munt de coses per dir avui. Vinga, que t'obre el micròfon. Explica.
Go!
Què has de dir?
Mira, he de dir que l'Aitana ve en representació de Cametes Teatre.
Això, de la companyia Cametes Teatre.
De la companyia Cametes Teatre, que són ella i quatre noies més, la Gemma, l'Ares, la Clara i la directora, dramaturga, autora, que és la Roser Guasc, que, bueno, la Roser sí que és escriptora, i...
Pues és la Roser que ha vingut aquí.
No, és l'Aitana.
O l'hem trucat.
Ah, que vols dir alguna
vegada.
Oi? Pot ser,
veus?
Sí.
Val.
Sí,
veus?
Sí.
Per això tenia jo mal rastre.
Sí. La Roser va escriure tres peces. No sé si les va escriure les tres a la vegada o després d'una va anar sorgint l'altra. Ho saps una mica?
No les va escriure a la vegada, no.
No. Van anar sortint després d'una a l'altra. I ara parlàvem que la primera es va representar, les va escenificar, les va portar a escena, i la primera, que és la capsa de cafè, la van fer l'Escorxador el 2014, ens ha dit ara l'Aitana, ja fa 5 anys.
Bueno, és que la Marta Salla i jo estàvem fent comptes i ens sortia que feia any i mig, 2 anys.
Una mica més.
No, jo ni mig, 2 anys sabia que no, perquè he dit que tenia la nena al pit.
Bueno, tu tenies quan... un punt de referència
més sòlid que jo. Quan vam veure la primera... Sí. Però fa 5 anys que déu-n'hi-do. I la primera era la capsa de cafè, després van fer comiat i després mireta tancada, que argumentalment no estan en ordre cronològic, no. Però són tres peces d'una mateixa història, que és la història de quatre germanes, com viuen la malaltia, la mort i el que passa després de la mort de la mare. les relacions entre elles, el caràcter de cadascuna, com influencien les unes en les altres. Són tres espectacles molt, molt interessants. Uh-huh. Què passa? Que són unes valentes i després d'haver fet al llarg d'aquests 5 anys per separat en el temps les tres peces, demà les representaran les tres juntes seguides al Teatre de l'Escorxador.
Molt bé.
Serà a les 6 de la tarda.
Però les fareu per ordre cronològic aquesta vegada o per ordre com les heu fet al teatre?
No, per ordre d'estrena, diguem.
Ah,
o sigui,
val.
Bueno, sempre hem pensat i hem representat la trilogia d'aquesta manera. O sigui, forma part de l'experiència, diguem.
Ah.
Expliques els capítols de forma no cronològica. Sí,
molt bé.
Sí.
O sigui, tal qual, si algú els ha vingut, els ha vist o això, tal qual ho fareu, eh?
Exacte. Sí, molt sí. Bé.
Els tres de tirón.
Del tirón. Alguna pauseta hi haurà, però la idea és que sí, que de cara als espectadors, les espectadores, sigui doncs, una sola experiència. Com ells venen a veure un espectacle, no?, que té aquests tres capítols. Però...
Molt això bé, serà aquest dissabte a l'Escorxador, a les 6 de la tarda, 4 hores.
Sí, en principi acabarem sobre les 10. Allò del director, que no... Però...
Doncs la memòria, déu-n'hi-do, no?,
sí, sí.
O ja ho teniu tan prioritzat,
sí,
que ja...
En aquest cas, sí, clar, ja, com que ha estat una mica allò a passets, no? És...
Porteu a pres.
El que és el text no és el gran problema.
Surt natural, sí. Ja, clar.
Serà més això, l'experiència d'estar, no?, aquestes 4 hores...
I físicament, sí. Com us hi enfronteu a fer 4 hores d'espectacle?
Bueno, ens hem anat entrenant. Hem anat fent...
Ho heu provat?
Sí.
De fer-ho?
Sí, perquè tampoc no fos la primera vegada el dissabte i que ens trobéssim alguna sorpresa que dius, ostres, no llego. No, ho hem provat.
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Clar, suposo que com que això ja ho heu anat fent, arriba un punt que ara aquí a la taula pot semblar que... No pot semblar, i és, que és llarga, que hi ha molta cosa a aprendre, però com que ja ho heu anat vivint una a una, suposo que un cop puges a l'escenari... com que hi ha alguna cosa que ja et va sortint, que ja, quan dius una frase ja saps que ve després i vinga i tal, i quan te n'adones ja estàs a la roda, per entendre'ns.
Sí, forma part, diguéssim, és una part més tècnica, diguem, no?, de la interpretació del text, és el primer que t'has de saber, no?, és el... Allò, quan puges a l'escenari, això no t'ha de preocupar, no has d'estar pendent del text, això ja està interioritzat, no?, has d'estar pendent d'altres coses, de les teves companyes, d'escoltar-te, de viure el moment, però sí, el text... Queda com en una part més, no?, inconscient del cervell, que ja el
tens. És com quan multipliques que ja s'ha sumat.
Exacte, sí.
Aitana, això són, com ens deia la Marta, 4 filles que perden a la mare, això suposo que és el punt de partida, i a partir d'allí la relació. Tu qui ets?
Jo sóc la germana petita. Sí.
I com ets?
Doncs representa que... per les circumstàncies també que viu aquest personatge, l'Anna, que igual tampoc t'has fet llària mare, doncs es troba ella mateixa de vegades sobreprotegida per les seves germanes en uns moments més que d'altres, i suposo que doncs això, en el viatge aquest que proposarem dissabte doncs s'anirà veient la diferència, no?, depèn del moment, i ella doncs reivindica una mica el seu espai i la necessitat doncs de viure independentment d'elles. Tot i que també les necessita molt, en certs moments, però...
I ara, no és perquè estigui aquí l'Aitana, però ara, arrel d'aquesta pregunta i de la reflexió que has fet, Aitana, sí, del personatge, potser és el personatge que es veu al llarg de les tres obres més evolució. Perquè, clar, és l'única que vivia a casa amb la mare quan la mare mor, i a la darrera peça, pues, és una noia diferent.
Sí.
Que li han passat tantes coses i canvis importants a la vida, potser per aquell moment de l'edat i així, que potser és la que té més evolució.
Pot ser, home, jo crec que totes, tenen els seus moments i les seves trames, no? Però igual sí, diguéssim, a nivell d'edat, no?
A nivell vital, sí.
Aquests anys que plantegem de la vida d'aquestes 4 dones, igual ella té un canvi més gran perquè comença sent més petita, no?
Ah.
Representa que quan... A nivell cronològic, diguem,
quan,
el primer capítol...
Quant temps passa del principi al final?
Uns 8 anys.
Ah, 8 anys.
Sí.
8 anys, que no són pocs,
No són
8 anys en fan moltes coses,
I segons en quina edat canvies molt, també.
Exacte,
exacte.
Comença a quedar...
Representa que té 19 anys al principi.
Ah, imagina't.
Sí, igual també... Sí, potser
clar,
sí
que els... És el moment aquest vital de canvis més importants a nivell així. Sí. I el públic com sempre... Perquè, clar... potser algú que ens escolti diu, ostres, he d'anar allà a seure'm en una butaca 4 hores, doncs potser no en tinc gana.
A veure,
no.
Les òperes de Wagner, la gent allí, s'ha bufetades per estar allí, i són moltes hores, eh?
Sí.
Per tant, no és tan estrany.
Jo ho deia una mica més a nivell pràctic, perquè no serà anar allà a seure'm en una butaca 4 hores, sinó què passarà?
També la nostra proposta...
Fins
també
on és... pugui llegir, eh?
Sí, exacte, sí. Sense desvetllar gaire, però la nostra proposta és que en aquestes pauses que hi haurà, no, diguéssim, entre capítol i capítol, passaran coses, sense desvetllar massa, al hall del teatre...
Perquè el públic canviarà de sala.
Sí.
No és que entraran, se seuran i ja no es bellugaran.
Exacte.
Cada capítol, sí. Com diu l'Aitana, passem una sala.
Sí, fem una mica una invasió en tota regla del teatre i sí, estarem a tot arreu.
Quina experiència més maca, no?
Sí, sí.
Ah, bueno, però a veure, canvieu de sala. Hi ha la sala 1 i la sala 2.
Sí.
I a la sala 2,
i l'entrada,
vestíbul.
Ah, val,
sala
1,
una altra peça.
Sí. I fins i tot podria plantejar-se el pati. O sigui, que per espais n'hi ha molts.
Sí. Sí, sí, sí.
Ah, caram.
O sigui, que la gent s'ha de plantejar més com una experiència, sí, com una cosa única, perquè passarà demà i no tornarà a passar mai més. Mm. Queden molt poques entrades.
Això ho trobem a la temporada Lleida.cat.
Sí, com sempre.
La temporada Lleida.cat. Eh? Això sí. Serà demà a partir de les 6 de la tarda.
Sí.
Si una persona ha vist les tres obres per separat, és recomanable que torni a repetir, oi?
I tant.
Totalment.
Ho dic perquè pel que m'esteu explicant la vivència serà molt diferent, també.
Sí, 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 tant. Sí. I nosaltres ens morim de ganes de saber què se sent. Estan durant 4 hores al teatre vivint tota aquesta història i pensem que pel públic també ha de ser un repte i una experiència única, com és la Marta.
Sí, sí, sí.
Porta per títol Mira.
Sí.
Ho dic perquè ho busqueu. Eh? La temporada Lleida.cat són aquestes tres obres que aquest dissabte, demà, a les 6 de la tarda, les trobareu seguides amb l'Aitana Giral i les seves companyes sobre l'escenari. Doncs, Aitana, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Escolta,
gràcies.
Per cert, la companyia que emetes teatre, bueno, clar, ara esteu immerses en aquest tema, però esteu preparant alguna cosa?
Ahí estamos, sí, sí, sí. Comencem a pensar en la nova creació que, bueno, ara teníem aquest front obert i...
Important.
Era molt important i hem estat treballant molt en això, però un cop passi ens posarem més de ple en la nova creació.
Molt bé. Sí, sí. Molt bé, gràcies, Aitana. Marta, diumenge a la Llotja teniu un, bueno, un espectacle familiar o infantil?
Familiar, és per tota la família. Tota la família. També poden venir famílies sense infants, menors, també.
Sí, que això no ho diem mai, sempre ens pensem que o vas amb nens o no pots anar-hi, pots anar-hi igual.
Pots anar-hi igual, i amb aquest gairebé encara més. Un espectacle de ballet clàssic, però té la particularitat que juga molt amb les noves tecnologies, amb realitats virtuals, amb projeccions,
ja
amb animacions. El vestuari és molt, molt particular. Si mireu al web veureu que els tutus de les ballarines en una de les escenes són inflables. Com a flotadors no són flotadors, és un tutu inflable. Uh-huh. Vull dir que és una cosa molt especial i molt xula. Els quadres d'una exposició de Mussorgsky. És una peça clàssica, però una mica adaptada.
Molt bé. Anem a avançar coses de la setmana vinent, perquè dimecres de la setmana vinent és el Dia Mundial del Teatre, o el Dia Internacional de Teatre, i la Marta Salla ens ha d'explicar una cosa interessant. I és que hi haurà aquell dia només, una, bueno, jo crec que una proposta superinteressant, si al final us agrada anar al teatre. I és que del que quede de temporada, Marta, hi haurà... Què hi haurà?
Hi haurà una promoció només aquell dia, que és el dimecres 27, entrades a les taquilles de la Llotja i de l'Escorxador, a 2x1, pels espectacles de teatre que queden de la programació municipal fins al maig.
De tots els que hi ha en castellera,
de tots els que queden,
municipals.
Que són... No me'n voldria deixar cap. Los bancos regalen sanguitxeres i chorizos, Déjà Vu, El Llibertí, Qui ets... I no sé si me'n deixo algun, me'n dec deixar algun.
Home, te'n deus deixar algun perquè estem al març.
Sí.
D'aquí al desembre n'hi ha, però vaja.
No, al maig. Ai, al maig.
Ah, val.
D'aquí al maig.
D'aquí al maig.
Algun me'n dec deixar. Bueno, us atenseu a la taquilla Concerto a Tempo d'Humor, el 14 d'abril.
Val, però jo
entrades
què
faig? Entrades a 2x1.
Dimecres vaig a la taquilla, sí. I què faig? Dic, vinc a buscar aquesta promoció del Dia Internacional del Teatre,
vinc
ja
a comprar entrades perquè sé que avui és el Dia Mundial del Teatre i les doneu al 2x1.
Val, o sigui,
i a la
ja
taquilla
està.
Us informaran de quins espectacles sí són de la programació municipal i quins no.
Perquè a vegades la gent com a que els hi fa cosa, que no us faran mala cara, que
no,
és una promoció.
No, al contrari, us rebrem super, super, super contents i
ara
super
això,
bé.
A les taquilles només.
Només a la taquilla de la llotja i a la de l'escorxador.
O sigui, res d'internet,
sí, us heu de tensar les taquilles i fer petar la xerradeta una mica, preguntar, deixar-vos recomanar...
Bueno, val la pena.
Totes aquestes coses.
I després, divendres vinent, en parlarem, però clar, ja que tenim aquí a l'Aitana i sí, també serà protagonista, doncs una de les obres que podeu aconseguir aquest 2x1 és la primera que deia ara la Marta, los bancos regalan sandwicheras y chorizos. Doncs aprofitant aquesta obra, Marta, hi haurà la lectura del manifest del Dia Internacional del Teatre, que recordem d'altres anys que això cada any s'encarrega amb una persona al món i es tradueix a 40.000 idiomes. Aquest, sí, aquest any en qui s'ha encarregat?
Aquest any s'ha encarregat un dramaturg cubà que es diu Carlos Celdrán, i precisament perquè és cubà i el missatge original d'enguany està en castellà, no el traduirem, perquè bueno, pensem que traduir sempre es perde una mica de traductore, traditore. I sempre busquem algun actor o alguna actriu local per llegir-lo abans de la funció el dia que tinguem més propera al Dia Mundial del Teatre. En aquest cas és el divendres 29, los bancos regalen sandwicheras i chorizos, i el llegirà l'Aitana Giral, que és aquí avui. No ha tingut res a veure, ha sigut casualitat, sí, però dic, home, ja que hi ha l'Aitana, anunciarem que ella llegirà el missatge del Dia Mundial del Teatre 2019 el divendres 29 a l'Escorxador.
Com que no tenia textos per aprendre, sí, ja, no? Llavors, escolta, un
no,
mes...
El llegirà, el llegirà.
Sí, aquest no cal aprendre.
Aquest el llegirà, sí.
Molt bé. L'has tingut ja, l'has llegit?
Encara no.
Encara no l'has vist,
encara
eh?
No.
Bueno, sobre què gira, Marta, el manifest aquest any?
La veritat és que els darrers anys tot giren, tots els missatges han girat bastant al voltant del poder transformador i de cohesió social que té el teatre. Tant veure el representat com fer teatre.
Molt bé.
I aquest any també va una mica al voltant d'això.
Molt bé, doncs a la temporada Lleida.cat totes les propostes, menys aquest 2x1 a les taquilles del Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja de dimecres. Només val dimecres, no val anar-hi dijous a primera hora del matí, que ahir no vaig poder, doncs ho sento molt. Només val dimecres, que és el Dia Internacional del Teatre. Gràcies, Marta. Anem cap al CaixaForum, Maribel Tost, perquè vosaltres seguiu amb l'exposició A tota màquina, cine i emocions, amb les visites habituals de dissabte 6:45 de la tarda i aquest cap de setmana la visita guiada familiar de diumenge a les 12.
Així és, així és. Però a més també finalitzarem doncs, la setmana entrant amb l'última conferència doncs, del cicle sobre les emocions que hem programat en el marc doncs, de l'exposició. Uh-huh. En aquesta ocasió, el dimarts, doncs, dia 26 de març, a les 7 de la tarda, tindrem el neuròleg Josep Artigues que abordarà per què tenim doncs, emocions, no? I ens donarà doncs, aquesta visió, ens donarà una visió de les emocions des del punt de vista de la neurociència. És un cicle de conferències que hem estat duent a terme doncs, aquest mes de març i que hem analitzat les emocions des del cinema, des de la filosofia, i bé, doncs acabem doncs, aquest dimarts amb analitzar doncs, les emocions, com deia, des de la neurociència.
Molt bé. A la meitat de la setmana, dimecres, tornem a... Bueno, com que és dimecres i eren seguits, doncs és la segona edició, la segona sessió d'aquests dimecres de Requiem, al Caixa Fòrum.
Així és, així és. La setmana passada, o millor dit, aquesta setmana, dimecres passat, vam iniciar doncs, un cicle de quatre sessions, de quatre dimecres dedicats doncs, al Requiem. Vam començar amb el Requiem de Mozart i aquest dimecres 27 a les 7 de la tarda doncs, abordarem el Requiem de Brahms, no? I de la mà d'una gran comunicadora, una companya teva, si em permets, és la Eva Sandoval. Uh-huh. Ella és periodista de Ràdio Nacional d'Espanya i conductora doncs, del programa Ràdio Clàssica.
Molt bé. Puri Terrado. Requiem de Brahms.
Home, espectacular.
Exame.
A veure, jo pregunto qui entén. Jo...
Home, ara estava pensant precisament de que nosaltres oferirem un Requiem també i que sé que ells també el fan en conferència, sí. Però em sembla que és l'altra setmana.
El de Fauré.
Sí,
l'oferirem el dia 10 d'abril, el sí, dimecres sí, sí, sí. 10 d'abril.
Que serà el darrer, potser,
el
Maribel.
Darrer, sí, sí.
A veure, els rèquiems que són, perquè estem parlant de rèquiems, estem al voltant, ja estem preparant la Setmana Santa,
sí.
És una missa de difunts, ve a ser això, no? Sí. Llavors, doncs, els rèquiems és una composició que al final ha adquirit personalitat pròpia, perquè hi ha molts compositors que s'han dedicat a fer-ho. Està basat normalment en la litúrgia catòlica, no?, amb la litúrgia llatina, però també hi ha qui ho ha fet amb d'altres formes musicals, no? Però normalment tenen tots uns moviments molt concrets de la missa.
Molt bé. Doncs el Requiem de Brahms aquest dimecres, amb aquesta sessió... Bueno, amb aquestes quatre sessions dedicades als requiems que ens ha organitzat el Caixa Forma, és aquesta la segona.
Analitzarem doncs, el significat, el llenguatge i el context en el qual doncs, va ser creat i estrenat l'any 1868 el Requiem de Brahms.
Molt bé. I dijous, l'altre cicle que teniu, el d'Universos Literaris...
Sí, que és la cita mensual amb la literatura
Caixa Forma
Lleida.
Arriba la Núria Gago.
Sí, sí. Qui és la Núria Gago?
Qui és?
Doncs la Núria Gago és una actriu, una guionista, potser la coneixem doncs, per haver intervingut en nombroses sèries, com ara doncs, El cor de la ciutat o Hospital Central o Kubala, Manchón i Moreno, però també d'alguna manera doncs, ha participat en diverses pel·lícules i recentment s'ha endinsat doncs, en el camp doncs, de la literatura. Va estrenar-se doncs, en la literatura a través de la seva obra Tornem a casa, però concretament doncs, l'any passat va escriure Quiéreme siempre, que va ser Premi Azorín. I bé, doncs tindrem a Núria Gago, la qual doncs, ens presentarà a l'escenari doncs, de Caixa Fòrum Lleida quins són els universos literaris que l'han inspirat doncs, en crear doncs, la seva obra literària.
Mm-hmm. Molt bé, gràcies Maribel. Terrado. Això ho dèiem abans, com arriben a marcar les músiques de la televisió i del cinema?
Doncs sí, evidentment no som conscients, és una cosa que ens passa a gravar dins del nostre cervell d'una manera molt inconscient, però clar, quan escoltem això ens en donem compte, no? Prenem consciència de que realment la música ens està imbuint moltíssim.
Sí, sí, les hem identificat totes.
Sí, sí.
Antònia?
Sí, tant.
Quina és la primera?
Ai, no m'he fixat.
No t'ho dic perquè
no
perquè sé que l'Antònia m'ha dit de seguida, quan ho han provat abans al principi, fa Juego de Tronos.
A casa meva aquesta sèrie...
Mira, jo, la de Los Simpsons, jo vaig estar, jo crec que una etapa de la meva vida, escoltant-la permanentment a casa, a l'hora de dinar.
I dinem cada dia.
És curiosa. Per què escoltem aquestes músiques? Per cert, mira, que n'hi ha... No sé si estic posant la mateixa, a veure... N'hi ha més, eh? Per què estem escoltant aquestes músiques, Puri? Doncs perquè...
Doncs perquè tenim un concert a l'auditori. Bé, més que un concert, podem dir un espectacle.
Mira. És que jo això ho veia. Això és el Bola de Drac. Molt bé. Teniu un espectacle, això serà dissabte de la setmana vinent. No demà,
sí,
dissabte de la setmana vinent, dia 30 de març. Ho diem amb temps perquè ja podeu anar a la temporada Lleida.cat i agafar la vostra entrada. I serà tot música de televisió.
De televisió, sí. I a més amb un format mig escenificat, o sigui que ells estan tots representats, són una família de músics, no, Marta? Ens ho expliques una mica què sou?
Sí, som una família de músics al menjador de casa nostra i amb un nen que té el control del comandament a distància. Llavors, bueno, a partir del zapping que vagi fent el nen i de la lluita per el control del comandament, doncs farem un recorregut per...
Això és típic a les famílies.
Sí. Sí. És això o un parell de teles a casa. I la gent es va distribuint per sales, per entendre's.
Llavors tenim...
En aquesta sala que es veu? Futbol o esports? I en aquesta altra que es veu?
No,
aquí
només n'hi ha una, doncs... molt gran, però només una.
Hi ha avis, pares i fills, o sigui, hi ha tota la família representada.
Sí, som nou músics i bueno, cadascú té el seu rol. I bueno, fem un recorregut per sèries... Bueno, dels nostres temps, no? Que pues, des de Tom i Jerry als Picapedra, a la família Adams, després sèries més actuals com Lady Bug i Peppa Pig, que els nens estan bojos amb això, i temes més actuals com pues, Joc de Trons, Walking Dead i bueno, sèries que estan molt, molt de moda actualment.
Són aquelles que les escoltes i dius, ai,
Mira. A més a més, no solament ho escoltarem, sinó que quan passa la música també es visualitza, tenim com un, projectem una pantalla gegant de televisió i allí van passant les coses com si fos el televisor de casa nostra.
Uh-huh. Quan dius que anem caracteritzats, Marta...
Sí. Ella va d'àvia.
Et anava a preguntar.
I tota gran.
Sí, estic apurada.
Però segur del piano, eh?
Sí. Bueno, intento també lluitar pel comandament en certs moments i és bastant divertit l'espectacle perquè passen moltes coses i és molt, molt dinàmic. A més, el director escènic ha estat el Ramon Molins, amb qui ens ho hem passat molt, molt bé. I el director musical també és el Jordi Nus, amb qui també havíem treballat anteriorment, i bueno, la veritat és que ens ho passem superbé.
A mi, jo reflexionava, estava pensant abans una cosa. Quin és el, i també serveix per ella, que, quin és el procés vostre, perquè vosaltres no sou un grup típic de fer un concert a l'ús, sinó que sempre li busqueu tres potes al gat, no? Quin és el procés creatiu, no? Com...
Tot comença amb una calçotada, eh?
Sempre comença a taula, les coses bones comencen a taula.
Sí, fa dos anys era calçotada típica de Setmana Santa, hosti, què hem de fer? Sèries, i d'allí va començar tot. I llavors el que sí teníem clar, que volíem fer un espectacle de la nostra generació, que és la generació dels 30, perquè moltes vegades això que deu de l'espectacle familiar, no, és com que, bueno, o penses un espectacle molt per nens, o llavors, bueno, per la nostra edat, la gent dels 30, és com que a vegades trobes a faltar, no, que hi hagi un espectacle familiar per la nostra edat. I, bueno, llavors vam dir, pues, les nostres sèries, amb les que hem crescut nosaltres. I, bueno, i això també et dona un ventall de possibilitats, doncs, que abarques moltíssimes edats i molts moments, no? I, bueno, i així comença. O sigui, vas pensant, després vam començar a fer una llista, després vam parlar amb el Jordi va dir, doncs mira, aquesta no m'encaixa tant perquè l'arranjament o la versió no funcionarà. I així.
Jo vull remarcar que...
Suposo que quan vau començar a fer la llista és quan comences a... primer fas una llista de les més conegudes i després comences a posar coses, la gent va dient i va redescobrint, ah, carai, és veritat, aquesta que no ens havíem recordat, eh?
Sí, tenim un Dropbox fantàstic.
Jo vull recordar que Eixon Fruit és un grup que es diu Lleidart Ensemble i que són músics extraordinaris que han sortit de les nostres terres, sobretot, i que estan vinculats aquí, que han marxat a estudiar a l'estranger, que després han tornat, o sigui, no, ells podien dedicar-se a fer altres coses o quedar-se en altres llocs i han optat per venir aquí. I això és important perquè fa pujar el nivell musical que tenim nosaltres a la nostra ciutat, uh-huh, i a les nostres terres i a les comarques.
Molt bé, doncs això ho recordarem la setmana vinent, però si ja ho has tingut clar, si amb les tres sintonies que hem escoltat ho tens clar, la temporada Lleida.cat, això serà el dissabte de la setmana vinent, el 30 de març. A quina hora està prevista la funció? A les 7 de la tarda, per tant, és hora ideal, per anar a l'auditori i després sortir i anar a sopar, per tant, cap problema amb dissabte això. Es diu Fora de sèrie,
sí,
l'espectacle, Fora de sèrie. M'heu dit que sou nou músics sobre de l'escenari. Quins instruments hi ha? Piano?
Hi ha quartet de corda, piano,
flauta,
clarinet i percussió.
Molt bé. Molt bé, doncs, gràcies, Marta, per estar amb nosaltres avui. I deixeu-me que vagi directe cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, perquè tenim una notícia... Bueno, una notícia... hem d'explicar que...
Una exclusiva.
Sí, hem d'explicar que el dilluns hi haurà canvis amb el sistema de préstec de la Biblioteca Pública de Lleida i que, com a tot canvi, primer hem de ser pacients i ser tolerants, perquè les coses... Jo que sóc informàtic et puc dir que mai res funciona a la primera, mai.
O sigui, sabem segur que hi haurà problemes, que serà tota una adaptació, però creiem que és un sistema que facilitarà molt tot el que és la gestió del préstec i de la devolució, i bé, és un sistema amb radiofreqüència que s'està posant ara a diverses biblioteques, tant d'universitàries com biblioteques públiques, que en realitat el que fa és que facilite, perquè ja no has de passar document per document, sinó que pots fer plecs de documents. El dilluns el posem en marxa, som conscients que tindrem un mes més o menys d'adaptació i de resoldre incidències perquè canvia tota la gestió interna del préstec, i només com a cosa especial i una mica remarcar que sí que demanem a tothom que busqui, que trobi el carnet físic de la biblioteca, perquè...
De moment s'haurà de portar.
en aquest nou sistema no podem fer-ho ni pel carnet d'identitat ni buscar números, sinó que es necessita el codi de barres del carnet de la biblioteca. Va. Per a aquelles persones que no el tinguin o que l'han perdut, normalment un duplicat de carnet sempre cobrem un euro, però ara durant 3 mesos el farem de forma gratuïta per a que tothom pugui tornar a tindre el carnet.
Molt bé, doncs primer busqueu-lo. Primer busqueu-lo, i si al final, doncs, escolta, resulta que no saps on l'has posat,
farem el duplicat.
No se't poden fer el duplicat. Molt bé, això serà a partir de dilluns.
Dilluns,
per tant,
sí.
De veritat, que tinguem una mica de calma, que els canvis sempre són a millor, però al principi costa.
A més, crida l'atenció perquè inclús tenim una prestatgeria que en diuen prestatgeria intel·ligent, que tu entraràs a la biblioteca i deixaràs els documents en aquella prestatgeria i automàticament es fa el retorn.
Ah, mira, veus?
Sí,
doncs perfecte.
Bueno, té gràcia. I a més, tu com a usuari podràs agafar directament tots aquells documents que a més la gent li agrada tant. Quan algú torna a algo, a veure què ha tornat, doncs ara no et caldrà estar patint. La persona que haurà deixat el llibre, tu pots anar i pots dir... Me lo pido.
Molt bé. Escolta, que arribem a les dues, però ens queda temps per dir que dimarts teniu un cicle de cinema que és de Japó.
De Japó, la pel·lícula Ran. Continuem amb aquest cicle de cinema que va lligat amb el grup de lectura Cuinant entre llibres, que aquest any ha viatjat al Japó. I després sí que m'agradaria destacar l'espectacle que tenim el dijous 28 a les 7 de la tarda, que es diu Mort a les cunetes. És un espectacle dirigit per David Pintor i interpretat per Joan Valentí. Mort a les cunetes narra la història de la fosa de Can Massana o els fets de Súria. És sobre l'afusellament de 8 republicans que es van treure a la nit de la presó de Manresa i que els van afusellar a les muntanyes de Montserrat. Està basat en 5 monòlegs i, bé, pensem que és molt interessant per tot aquest exercici de memòria històrica que tant estem reclamant.
Molt bé. El que us deia abans, del tema d'aquest, del canvi del sistema de préstec, que hi haurà persones al taulell que us guiaran,
sí,
us ajudaran,
sí, sí,
i tot.
No,
això
no,
està
tenim,
clar.
A més tenim previst durant tot el mes haver sempre una persona de recolzament i, vull dir, a més, el taulell continuarem estant nosaltres i continuarem ajudant a tothom, però és que pensem, està funcionant molt bé moltes biblioteques i pel que ens diuen, clar, la gent és absolutament autònoma.
Molt bé, Aitana Giral i Marta Castelló, gràcies per estar amb nosaltres avui i que vagi bé el cap de setmana.
A vosaltres.
Merci, gràcies.
I a la Puri, Antònia, Maribel i a l'altra Marta, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies.